Esteu escoltant El que faltava refregit.
Tú tienes dos hijos. Uno te ha dicho que no hagas el ridículo. Estás haciéndolo ya.
Sí. ¿Cuántos años tiene el mayor?
15.
Claro, o sea que ya es consciente de si su padre hace el ridículo, claro.
Claro, desde hace años.
Ya.
Es muy fan de la Resistencia. Y entonces me ha dicho que, por favor, que no viniera lo primero.
Que no viniera.
Sí, por favor, papá, ¿tú para qué vas? Y luego me dice, no te metas en líos, no contestes a nada, tal.
No contestes a nada.
A nada que sea viral. No quería, no quiere problemas, ¿sabes?
Pero, y él, pero... Claro, el tema luego que... Claro, hasta ahora eso es cuarto de eso, será, ¿no?
¿Cómo?
Que está en cuarto de eso.
Te lo juro por Dios, es que me lío con los cursos estos.
Pero no
es
post...
Espera un momento.
Pero el primero, segundo, tercero y cuarto.
No, pero es que es...
No cambia nada, Juanma.
Sí, cambia. Tiene 15 años y no repite.
Octavo de GB.
Por favor, Miguel, te puedes callar ya. Es que... No es octavo de GB, además.
Arabu, luego COU y luego...
No, no.
Eso no existe ya.
Con 15 años octavo, no puede estar en la EGB.
Octavo de EGB es como segundo de la ESO.
¿Cómo se llaman tus chavales?
Dani y Pablo.
Ya los
¿Y han... Pablo en qué curso está?
Pablo... Pablo va a hacer ahora 12 años.
Con suerte, si no te estás equivocando.
Va a hacer 12 años.
En primero de la ESO estará.
En primero de la ESO.
Eso sí, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, porque ha cambiado... No...
Vaya liada, la acabas de liar, Juanma.
Bueno, da igual. Eso
esto
no
va a salir en los...
Les quiero mucho, me da igual al curso al que vayan.
¿Quieres que...?
Sí, sí.
Sí, eso siempre funciona.
Además, desde que nacieron les quiero, ¿eh?
Siempre. ¿Quieres, por si acaso, no sé si no me va a dar tiempo a editarlo luego, pero quieres decir ahora, grabamos ahora, como que te sabes el
sí,
curso?
Sí,
pero no sé si no me va a dar tiempo a ponerlo en edición. Tú dilo luego ya.
Sí.
Juanma, me estabas hablando hace un rato en camerino de tu hijo, que le quieres muchísimo, sobre
sí,
todo al mayor
Dani,
y tal.
15 años, va a cuarto de la ESO.
Que no te enteras de nada.
¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Comencem per l'assumpte!
Bueno, senyores i senyors, amb vostès el que faltava per 20... No, 30... No és igual. D'aquí de ràdio El Vendrell Penedès. Hola, què tal? L'Àlex, jo, sí, i Pep Vergés, que ell se lo guisa o se lo come. Què tal?
No, bé, bé, molt bé.
Vale.
Bueno, bé, no.
Bé?
No.
No estàs bé?
No.
Ui. Ui, 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 ui. Pep Vergés no està bé. En aquests moments, atenció, senyores i senyors, és notícia d'alcance.
No.
No sé per què es diu notícia d'alcance, perquè...
No estic bé, no estic bé. No,
no alcanza per a más.
S'ha de reconèixer.
No estàs bé?
No.
No estàs bé?
No, no, què passa?
Perquè no has esmorzat bé?
No, 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 he esmorzat de conya.
Perquè, esclar, que no estiguis bé...
Ahir vaig sopar rovellons.
Ah, oh, 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 i què passa, que no t'han sentat bé?
No, que els rovellons millor menjar-los a migdia. Però bueno... Però no, no, bé, bé, bé.
Quan
bé,
arribes a una edat, és veritat que has de vigilar aquestes
sí.
coses.
Vaig beure molta aigua, llavors em vaig haver d'aixecar tres bueno, vegades a anar a fer pipí, perquè tu saps que quan menges rovellons al vespre és bo beure molta aigua, perquè tot el rovelló passa pel ronyó. Aquest és el motiu perquè quan menges molts rovellons pixes taronja.
Ah.
Ho sabies, tu, això? Tant havia, t'has fotut molts rovellons.
Aquí està, aquí està, aquí està.
És com en caviar, que pixes negre, no sabies?
No, no arribo. Ho sento, eh? Les eleccions d'Itàlia, sempre totes, és la lentitud. Per més desorganitzades, o perquè són així...
Perquè eren noves aquest any, també, eh?
Tot i així, no s'han sabut resultats fiables fins a les 4 o les 5 de la matinada. Més, perquè són més lents,
es
perquè són així.
Home, es van tancar les urnes a les 11 de
Tardíssim,
la nit.
Vale.
A les 11, eh?
Llavors, què passa? Que amb aquests programes especials que des de les 6 de la tarda, des de les 5 de la tarda, des de les 7 de la tarda començaven a fer debats i anàlisis de la ultradreta a Itàlia, resulta que van analitzar una enquesta que hi havia de població, que més o menys tot s'ha de dir, la van encertar bastant, perquè, aviam, qui més que menys sabíem
estava
que aniríem
cantat,
pel
eh?
Pedregar. Llavors, clar, però analitzaven una enquesta. Fins a les 4 o les 5 del matí no van poder analitzar altra cosa i, per tant, la majoria van haver-ho de deixar. Ells mateixos ja van caure en la seva pròpia, potser,
no, no,
il·lusió.
Que ja està, tio.
sigui, deixa de dir coses quan encara no tens resultats, perquè des de les 6 de la tarda que no pares d'especular sobre coses que encara no saps.
És que a mi, tu, descansa. Tu saps descansa. Que jo dormo poc,
sí,
i al final t'assabentaves més per gent italiana que ja tenia els resultats o les estimacions de primera mà, que si anaves als diaris d'aquí típics que encara no havien actualitzat res. Bueno, encara estaven parlant de l'enquesta.
Perquè estaven molt cansats, perquè com que portaven tanta estona i parlant d'això, al final ja van haver d'anar a dormir. Van anar a dormir. I un altre any, si voleu fer un programa especial de les eleccions d'Itàlia, feu-lo quan us doni la gana i des de l'hora que us doni la gana, eh? No seré jo qui us digui què heu de fer. Ara, podeu estalviar esforços, perquè només que el feu a partir de les 3 de la matinada, ja començareu a parlar de coses més aviat reals, perquè jo, la veritat, vaig escoltar mitja hora d'un, no et diré quin, i em vaig avorrir. Em vaig avorrir, pobres. Però és que, a més, em va agafar un mal cos, perquè, com a professional de la ràdio, doncs veia que, és que, clar, havien de dir coses de no res. I anaven sobre aquest tema, i analitzant. I al cap d'una hora seguien analitzant el mateix, i donant hàmster, les rodes del hàmster, i què perill que hi ha, i què no sé què, i què malament ho he fet un, i què... I jo, al final, ja, prou. Ja. I clar, aleshores, connectem a les 4 de la matinada, connectem no sé què, sí, els resultats són pam, 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 vale, gràcies, adéu.
I a més, gràcies a les xarxes, t'ho envia tot, t'envien tot
això,
de gent.
Això, no cal. No.
Jo recordo que l'última vegada que vaig fer una connexió política amb unes eleccions aquí...
Sí.
Vaig dir, com que aquí no passa res,
sí,
estic desplaçat a un lloc que ja no serveix per res.
Adiós.
Per tant, jo m'ho estalviaria i va ser la meva última connexió. Vaig dir, ja no faig res més aquí, si estic perdent el temps. Què vols que entrevisti a una estàtua? Hola. No parla.
Coses agradables, alguna? No? Gràcies.
Sí, Espanya va perdre una... No, agradable,
no.
Va perdre una 2 amb Suïssa. Una
potència mundial, sí. Que no juguen malament, els suïssos,
eh? Hi ha una mica de liu a la selecció, igual que la selecció de femenina, no?
Bueno, jo, lo de la selecció femenina, la veritat és que em fa molta ràbia, però bueno. Fa molta ràbia dels garrulos que hi ha al davant de la federació.
Sí, ara els hi han dit que no tornaran.
Mafiosos.
Si no, demanen perdó.
Quin fàstic.
Home, quan tu tens les 3/4 parts d'un equip, tens 15 persones d'un equip, que en deuen haver-hi 20 o 22,
sí,
que diuen, firmen un paper, els has d'escoltar, no?
No, i les que no han firmat, de fet, és que per voluntat pròpia no han firmat. Vull dir que allà és...
Veu clar, en tema, els hi han dit que no tornen a la selecció, bueno, encara que hagin d'agafar juvenils. Jo, mira... això tu te'n recordes aquell Barça, Real Societat Barça amb Luis Enrique, entrenador, que va deixar Messi, crec que era... ja t'ho diré demà. Bueno, va deixar els tres puntals a la banqueta.
Messi, Piqué i...
No, i l'altre, cony, el davanter.
El Suárez.
Sí, Luis Suárez. Vale. I aleshores, a la mitja part, perdia 3-0.
L'havien convidat a la barbacoa.
I aleshores, al final, pues, el Luis Enrique, quan veia que allò anava pel pedregar, va treure el Messi i tal. I a Messi aquests li van dir, sí, ara traurem les castanyes de foc. Quan van arribar al vestidor, el Messi li va dir, escolta, tu saps com funciona això?
Piltrafilla.
Saps com funciona? Fas un experiment i anem perdent 3-0. Bueno, i ja està. I això passa en el món del futbol. Passa que els jugadors... El que passa és que les noies, que són bastant més valentes que els homes, en lloc de fer amenaces a dintre el vestidor una mica mafioses, el que fan és plantar-se. I si no juguem més a la selecció, no juguem més. Però passarà una cosa. Si pugen les juvenils i comencem a perdre 8-0 i 7-0 i 10-0, ja veuràs tu si no tornen.
Bueno, no ho sé. Una cosa només.
Digue'm.
Que no només és una lluita futbolística, sinó també encara molta ronya que arrosseguem, masclista, misògena... encara hi ha molt camí a recórrer pel que he comprovat. I això del 8 de març, doncs, malauradament, té més sentit que mai. Perquè algú, fins i tot, quan celebra el 8 de març, deu preguntar-se... Però què passa? Però si estem en una societat que ja és pràcticament tot igual, que no sé de què es queixen... Bueno, doncs, punt número 1. Si els jugadors haguessin plantejat això, hagués passat que s'hagués donat una nota per part de la federació dient que és una petició infantil i que no sé què, i que són unes no sé quantos, o aquí hagués hagut un terrabastall de dalt a baix i s'hagués fet en portada tot arreu?
S'hagués canviat l'entrenador, segur. Vale. Però, no, i a més, hi ha una cosa, les noies s'estan queixant de que els mètodes d'entrenament i tot, que no són professionals. Hem de comptar que moltes de la gent que ve a jugar a la selecció doncs estan en els millors equips d'Europa, que ja tenen una certa professionalitat.
I què ha passat aquí?
Aleshores, elles es queixen d'això.
La federació, qui la presideix? Un senyor que es diu Rubial.
Rubiales. La federació no és l'altra? L'associació de clubs, qui?
No, Rubial. No, home, no. L'associació de clubs és el de l'ultradreta. Sí.
Em pensava que era el Rubiales.
No, el Rubiales és de la federació.
Saps què passa? Que és...
és igual. El Rubiales sí. És un senyor que quan es van fer el Mundial... la final de la Supercopa d'Espanya a Qatar, va dir que, bueno, que menys mal que la Federació Espanyola havia fet aquest contracte, que així les dones a Qatar doncs, tenien moltes més llibertats i drets, com es pot veure al camp de futbol on s'ha disputat la final. La segon... vale? Estem parlant d'això, d'un garrulo, però garrulo, que evidentment cobra molts diners i que hi ha molts interessos aquí mig ficats, que va permetre durant molt de temps que les àrbitres de futbol bueno, arribessin aquest any a plantar-se perquè estaven cobrant, no sé si eren 200, 150 euros per partit, amb una lliga que ja està absolutament professionalitzada. Mentre ell, bueno, si el president de la Federació Catalana ja s'ha dit per activa o per passiva que cobra 200.000 euros l'any, 200.000 euros l'any.
És una merda, eh?
I ell, no sé, el Rubial aquest, el Rubial és dels que... Bueno, menys no. I tot el personal que hi ha per allà voltant, no sé jo, però els sous deuen ser bastant macos, perquè les àrbitres estiguin cobrant 100 euros per partit. Evidentment que la que ha saltat això a l'allò, com que ja ha vist que era la cosa insostenible, bueno, va, els hi donem 1.800 euros per partit. Bé, què passa? Que el que dius tu, les jugadores ara ja són professionals. Algunes... La majoria no, eh? S'estan menjant la misèria ja, però, del futbol espanyol.
Però de les que van a la selecció...
Sí, menys mal.
Hem de tenir en compte que la major part són del Barça, del Madrid,
que ja tenen contractes
del Manchester City,
vale?
Del Paris Saint-Germain... Hi ha jugadores que estan jugant a un nivell professional.
No, sí.
Més que res, més que cobren poc, segur, però els mètodes d'ensenyament ja són professionals.
No,
el Barça té 20 persones en l'equip tècnic de les noies, 20.
No d'ensenyament, d'entrenament.
Bueno, d'entrenament, però vull dir que té 20 persones. Aleshores,
bé, clar, ja et diré jo què passa. Que simplement la federació, com que no hi ha cregut mai... mai amb el futbol femení. Recordin que l'última final de la Copa de la Reina es va jugar en un camp d'entrenament de no sé quin poble d'Andalusia. No van ser capaços ni de buscar un estadi de 40.000 persones perquè poguessin encabir. Vale?
O sigui,
això és la misèria mental d'aquesta gent. Que què ha fet? Que, evidentment, com que no ha cregut mai, les jugadores i els clubs que han començat ja a remenar diners han dit, pues, muntem una lliga professional. Recordes tot el fullon que va haver-hi, que es van plantar, quedant d'allò, i van aconseguir crear la lliga professional? Què ha passat amb la federació? Ràbia. Molta ràbia, perquè han perdut l'oportunitat de fer un negoci professional del que ells poguessin cobrar. Però com que són garrulos, no els hi va donar la gana fins que els hi van passar per sobre. La onada ha passat per sobre. Ara què han dit? Hosti, si aquestes jugadores han aconseguit professionalitzar el futbol i nosaltres no hem rascat, no deixarem que professionalitzin la selecció. Per tant, manem nosaltres, les enfonsarem. I què han agafat? Diari o Marca, Diari o As, Diari no sé què, amiguetes tots, i han dit que en aquest país encara respira molt, molt antifeminisme o molt... està en una mala època per l'igualtat de les dones. Les enfonsarem. Publicarem una carta privada que van enviar les jugadores que ja fa un any que estan lluitant i que no hi ha manera de que els hi facin cas perquè són quatre niñas. Quatre niñas. Doncs com que s'han plantat, van enviar una carta. La carta s'ha fet pública, això és delicte. Això és un delicte, però ningú parla del delicte de la federació.
Estem a Espanya.
Estem a Espanya. Per això dic que el 8 d'octubre és molt necessari. Per què? Perquè el masclisme instal·lat en la ment de molta gent, què ha fet? En comptes de criticar...
El 8 de maig, octubre no, no?
8, no, 8 d'octubre he dit, no, 8 de març. Març 8 de març, perdó, sí. he dit malament. Què passa? Que en comptes de la resta, tota la societat en general, en comptes de criticar el que ha fet la federació i el malament que ho està fent, què ha criticat? Home, que les jugadores havien d'haver fet una roda de premsa, que les jugadores no ho han gestionat bé, que són unes capritxoses, que és el que la federació ha volgut fer creure. No es pot cedir al xantatge de cap jugador, perquè això amb els masculins també ha passat, és el que dius tu. Escolta, aquí manem nosaltres...
No, però que a més ells el que fan és perdre el partit i s'acabó.
Però què passa? Que ells cobren 20, 50, 100 vegades més que elles. I, per tant, es poden permetre el luxe de plantejar una lluita capritxosa per fer fora un entrenador? Perquè ells tenen el poder. Elles no. O sigui, la mala intenció que hi ha en pensar que, home, les jugadores que estan intentant que faci fora l'entrenador i és un capritxo d'elles, per tant, no cal cedir aquest xantatge. Que aquest xantatge s'estan jugant la vida.
I, a més, Timó...
Aquestes jugadors no cobren ni una mil·lèsima part del que cobren els tios.
Una jugadora que renuncia a la selecció està perdent una quantitat...
S'està arruïnant.
Una quantitat de diners que, amb el tant percent del que cobra, és molt elevada. Un jugador que renuncia a la selecció igual ja guanya 4 o 5 milions amb el seu club, o 10.
Amb aquest jugador es pot permetre el luxe de fer un capritxo.
500.000 euros, però bueno, claro. M'entens?
Però les jugadores no. I per tant, és molt injust dir, ah, és que les jugadores són capritxoses i volen el poder i volen fer fora l'entrenador. No s'ha de permetre, no. Les jugadores estan jugant perquè, escolta, moltes d'elles, les més famoses, dubto que encara tinguin la possibilitat de retirar-se quan acabin l'esport de forma còmoda, eh? Perquè no. Cobra potser l'Alexia Putellas i dos més, que és la millor jugadora del món.
Bueno, banda.
I tres més, eh?
No, i cobra, a veure...
I ja està, eh?
Cobra, sobretot l'Alexia Putellas, bueno, guanya més diners amb publicitat, sí, que no de jugadora. No,
vale, però és igual, potser... Pues, no, ella i tres més.
Durant dos anys, la millor del món.
De les 15 que han protestat, segurament el 12 se l'estan jugant. I estan jugant la seva carrera i la seva vida, perquè és possible que no arribin a final de mes, eh? Per tant, és molt, molt injust estar criticant a les jugadores perquè són capritxoses. Un últim detall. Canadà, crec que és, va tenir el mateix problema, perquè la federació, doncs, no es va enterar de res, li va passar per sobre com la d'aquí, eh? Li ha passat per sobre l'esport femení i ara, doncs, està intentant, com un gat potes amunt, esgarrapar. Bé, què ha passat? Les jugadores de Canadà també es van plantar com les espanyoles. I van tenir èxit o fracàs? Van tenir èxit. A la primera. Saps per què? Perquè els seus companys masculins les van apoyar. I els seus companys masculins, que els anaven i els hi venia, aquells ja són contents, ja cobren molts diners, van dir, no, senyor, ens plantem. Les noies han de cobrar també, han de, com a mínim, ser professionals. I d'allò, i per tant, veiem bé i ens plantem. Allò es va solucionar en 24 hores. Les Estats Units van reclamar cobrar el mateix, ni que sigui sou oficial, és a dir, el que paga la federació. Després es pot establir que els jugadors generen 1.000 vegades més publicitàriament i, per tant, mereixen cobrar més. Vale, molt bé, però es fan unes primes. Però el sou base ha de ser el mateix de dones que d'homes, que per això s'esforcen igual. Els Estats Units ho van aconseguir. Saps per què? Perquè els jugadors homes es van plantar i els hi van donar suport. Les jugadores femenines aquí, fa ja un any que estan lluitant per això, han rebut ni un sol alè, ni suport, ni comentari a favor per part de cap jugador masculí? Jo l'únic que he sentit és a Luis Enrique amb unes desafortunadíssimes per mi declaracions, com posant-se de perfil i dient, ah, esto... Bueno, esto es un problema que tiene que solucionar la federación, ¿eh? Bueno, yo espero que se solucione, pero la federación es la que... La federación. Ni un... Evidentment. Júgatela, Luis Enrique. Si realment penses que les dones també mereixen una mica d'atenció, juga-te-la. I si et fan fora la federació, que et facin fora. Juga-te-la, que tu cobres molts diners. Ni un sol jugador que cobra una milionada ha sigut capaç de moure un dit a favor de les jugadores. 8 de març fa molta falta en aquest país. Ronya masclista en tenim molta encara. I està aquí Podoler.
Saps per on vaig, no? Em va dir que vindrà una recessió.
Bueno,
que en normal. Que enruten del 2007, 2008, 2009.
Una guerra que hi ha i l'hivern que el winter is coming.
Una recessió econòmica, d'impressió.
Tothom ho està advertint.
És que...
I és curiós com això és una cosa que ja veiem...
Sí, és un escàndol, eh?
Sí.
Els preus ara ja comença a ser escandalós. Bueno, escandalós, perquè jo...
Factura, veuràs,
jo no sóc... Bueno, la de la llum em té cagón. Ja. És que estic perquè me la tallin, la okay. Llum.
Ah.
Però, hòstia. Sí, jo quin pal...
No, perquè si només falta...
Se'm calenta la boca.
A sobre d'arruïnar-te amb la llum, te la tallen.
Bueno, el que la llum. I em vaig amb un candil i em compro un campingàs.
És l'única diversió que queda, la tita.
Un campingàs, i ja està.
Sí, també és veritat.
I em dutxo amb aigua freda, que no passa res.
A casa en tinc una de bombona de campingàs, mira.
Escolta, jo ara se'm preocupa la gent gran, que si veu un hivern dur, que digue'm a mi com poden tenir la calefacció posada i pagar les factures de gas o d'electricitat, bàsicament, també. Com? Com? Perquè si sense tenir res posat i amb estalvi constant i permanent paguen unes factures d'impressió, i ho dic per experiència personal meva, ara imagina't quan hagin d'encendre la calefacció. Jo a casa de la meva mare ja estem preparant un sistema de mantes i de forros polars. Perquè, clar, dic, escolta, no podem, clar, és que arribarà un moment que dius... I llavors la gent gran, que és la que pateix més aquestes situacions, digue'm tu com han de viure, com a pollets amb un sofà tapats amb 30 mantes i amb un gorro.
És el que tenim, sí, el que ens ve a sobre.
Fàstic de societat.
I les pròpies elèctriques, doncs, tenint els guanys més importants de la seva història. S'ha aconseguit el que es volia. Gràcies. Hasta luego, Lucas. Molt malament. Bueno, i mentrestant, ja només falta que a sobre... Bueno, ara resulta que està bé la notícia, però que només sigui que no ens han explicat tot i vingui un meteorito com aquella pel·lícula d'Armagedon. No sé si saps que
l'Armagedon... Llavors, venim... a veure si el desviarem malament, el meteorit.
Bueno, clar, és que resulta que... Suposo que és una bona notícia, que s'està començant a assajar això de desviar meteoritos, eh? Compte perquè la nit de dilluns a dimarts, és a dir, aquesta propera nit, a la 1:14, la nau DART, que és com un dardo, però DART, impactarà contra Dimorphos.
He llegit a 22.000 km per hora, pot ser, no?
Doncs, home, si no, clar, si no xoques de pressa,
sí,
ja
no
tu...
Vols dir que amb un no, xoquera, no res. Saltaran els airbags?
Pif. Doncs pues no ho sé, això sí, si els han desconnectat, no. Si no, sí. Que no facin com el pobre Aleix Espargaró, que no li van desconnectar el seguro de la moto i va anar 80 per hora la primera volta, va tenir que canviar de moto i va sortir l'últim. I això jugant-se un campionat del món. Molt bé per l'Aprilia, eh? Molt bé per el... És igual, va, no, tampoc no han cregut mai.
Com és que fan aquestes coses?
No ho sé, i per mi que s'han trobat una moto, perquè és veritat que... Hòstia, si funciona, perquè van anunciar que retiraven. I, hòstia, però si ara funciona la moto. I no saben què fer amb ella.
És que és fort, perquè tu te'ls mires i estan tota l'estona que si temperatura dels pneumàtics, que si no sé què, la moto aixecada perquè no es gasti, fundes a les rodes...
Saps quin és el problema? Que es confia molt en les màquines. Massa. I al final ja t'ho fa la màquina. Per tant, tu baixes la tensió. Tu sabies tots els telèfons abans, dels amics?
Sí.
I ara?
Cap.
Pues ja està.
El meu, i l'he de pensar.
Per tant, al cap de mecànics o el mecànic de torn se li diu tu, la teva intuïció, la teva professionalitat, res, a seguir el que et diu la màquina al mil·límetre. I aleshores baixa el que baixa. Baixa la intuïció.
Bueno, seguim per on anàvem, que no ens queda temps, home.
Diu que la nit de dilluns a dimarts, a la 1:14, apunteu bé, i DART impactarà contra Dimorphos, un cos rocós de 160 metres de llargada situat a 11 milions de quilòmetres de la Terra.
Collons, doncs deu haver estat anys, no anant cap allà.
Pues no ho sé, d'uns quants, o saltant-se tots els límits de velocitat, que la qual cosa li comportarà
no
una
multa. No
posa
la velocitat que va la nau.
Doncs ara vaig, perquè el mes de novembre de l'any passat la NASA va enviar la nau. Escolta, per tant, un any, bueno, no arriba, 11 mesos. Amb l'objectiu ben clar d'esviar un asteroide de la seva trajectòria. Ara la nau ja és a prop de l'objectiu, està a 11 milions de quilòmetres de la Terra, l'asteroide principal es coneix com Dimorphos, amb una llargada de 100 metres. Estic intentant averiguar la velocitat en què va la nau, però bueno.
Home, podem fer una... A quan? Podem fer una... És que ara ho he de buscar la calculadora.
No em calculis trajectòries, que no anem
sí,
bé.
Home,
llavors,
sí, home, sí, que t'ho dic ara, home.
Sí, no. Va molts quilòmetres per hora, o sigui, va molt de... Va fullada. O sigui, la paraula seria va fullada, la nau. I amb això ja crec que tens de sobres. I què passa? Que des de fa temps, les agències espacials treballen per trobar plans per la defensa terrestre d'aquests asteroides. Amb aquesta missió, la NASA vol saber com reacciona un cos d'aquest tipus quan hi estavelles una nau, per veure si realment es pot canviar la trajectòria o això només passa a les pel·lícules. La pel·lícula Armagedon, ja saps tu que, bueno, que... Suposo que és... Jo, saps que no l'he vist, la pel·lícula? Però va d'això, no? De que un asteroide ve a la Terra i els protes de la pel·lícula, com sempre, a l'últim moment, i penjats de fora de la nau i amb el dit, la punta de l'ungla, apretant el botó, aconsegueixen que la nau es dispari just exactament allà on havia de disparar-se, malgrat ells anaven conduint...
No he vist això. Ah. No he vist aquesta pel·lícula.
No, però jo tampoc, per això et dic, però suposo que si és una americanada, passa això, que la nau sempre l'has de salvar a l'últim moment quan amb el botó i conduint el volant així i al final aconsegueixes l'objectiu que dius, però va ser que no.
A mi m'agrada quan s'estrella la nau.
Hola, tio.
Sí,
amb els protes dintre. Amb els protagonistes dintre.
Home, és que és el moment, no? I llavors acaba així, amb una bola de foc i tal, però... Fan la segona part i resulta que els protagonistes... Nostre Senyor ha enviat un raig, els ha abduït, els ha portat a Ganímides, que és un... Bueno, tu no sé si ho coneixes, Ganímides.
No, sí, amb el Carlos Jesús ho vaig descobrir.
I després d'allà van venir els homes negres que viuen sota les capes de la Terra, en Nord-Amèrica.
Sí, exactament.
I aleshores, doncs, a la següent te n'adones que no, que va... un raig, una propulsió, els va tirar cap a un altre planeta, llavors comencen des d'allà una altra vegada. Uh-huh. I que és quan ja t'agafa una decepció total i dius que els hi donguin pel sac.
Doncs pues això mateix. Si vols veure en directe, la nau... van dos naus, es veu. Una, que saps com els ciclistes, que va el ciclista i la moto de darrere. Doncs hi ha una nau, que és la que va a impactar, i una darrere, que és la que filma. Home, si no, no es podria finançar tot això. I, si no, i llavors sortirà publicitat, suposo, no?
Que guapo, tio.
Quan es desvia la nau, sortirà desembossadors, Manuel.
A mi a 22.000 km per hora no em surten els números, però bueno.
Escolta, doncs pues, calculeu aquí un moment, a veure si d'allò.
No, no, que passo ja, tio, que si són... Si ja he de... Ara tinc ganes
d'enginyeria, coneixements...
Tinc ganes de marxar, que avui per dinar tinc rovellons.
Tan bon mes? Però no has dit que...
Eh?
Que no, que...
Què?
No sé, que ja has menjat rovellons i que no t'havien sentat bé la nit. I no,
no
sé
avui al migdia.
Ah.
Al migdia és diferent, fas la digestió tranquil·la.
Vale.
No, no és que no m'hagin sentat bé, sí que m'han sentat bé, però em van dir allò d'un metge que va dir que quan menges rovellons a la nit has de beure molta aigua perquè el ronyó li cui, i no sap que perquè fa pedres el ronyó al rovelló. Yeah, yeah. I aleshores m'he passat la nit bevent, en conseqüència, com m'he passat la nit...
Jo és que el rovelló que
pixant,
coneixia...
Oi?
No era un gos, també, el rovelló. Vila, sí. Esteu escoltant El que faltava refregit.
Almeida, venga, por favor. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Señora Almeida, ¿qué es lo último que ha cocinado?
¿Qué es lo último que yo he cocinado?
Claro.
Un globo.
¿En serio?
Sí, he pedido un globo y me lo he comido.
Eso es muy de soltero, ¿eh?
No, absolutamente.
¿Ha hecho alguna vez un globo en calzoncillos? ¿Eh?
Rollo no. Que esté mirando la tele.
No, de verdad que no. De verdad que no. Yo soy un señor de derechas.
Vamos allà. Comencem per l'assumpte.
Bé, senyores i senyors, amb vostès El que faltava, amb Àlex Santamaria, sempre cuinant sa i equilibrat. I Pep Vergés, que està fet un globo, o porta un globo, o té un globo, no sé. Hola, què tal?
Hola, què tal? No, jo globo sí que n'he agafat algun,
sí,
però...
Sí.
I rebre en calçotets, en principi no,
no,
i no fa falta ser de dretes.
Però un globo era més que quan t'emborratxaves, era quan te'n flipaves una mica, no? He agafat un globo.
Que...
Més aviat després del porrete, mal,
clar, que
allò
jo...
mal posat.
Sí, no et diré que no, però és que jo no he sigut molt de porrete. Llavors, globo, porrete... No...
Bueno, perquè precisament quan vas fumar-te un porrete dels primers, vas agafar un globo.
No vaig fumar-me jo sol un porrete.
No.
Van passar dues calades i em vaig tenir prou. Vaig quedar ja servit. I sí, no ha estat d'això. No ha estat d'això, però no té cap mèrit, eh? Que no m'ha agradat i ja està. Tampoc m'agrada el pebrot. I punto. Vull dir, no falta que mengi un
pebrot. Ni els espàrrecs.
Ni els espàrrecs blancs.
Blancs, eh? Els trigueros sí.
Els trigueros sí. I, a més, em vaig a buscar a vegades. I els verds...
Això, trigueros, no són els verds, els trigueros. No, bueno, ja...
Els verds són els espàrrecs de marge,
sí.
Són aquests que anem a buscar al bosc.
I...
Després hi ha els verds, que ja estan així, però els agafen abans, crec que és. I després hi ha els blancs, que és els que amaguen sota la terra, i perquè no els hi toqui el sol, i es queden blancs. No? És
que, clar, després els fregits, que tampoc són... Més que res, perquè quan t'envien a fregir-los, doncs no és agradable.
No. Llavors, clar, no, globo no. Però jo crec que ella es referia a que demana menjar per la...
Sí, que és lo que no
per la casa
entenc
globo.
Ja...
Va, el primer li diu, vostè cocina i cocinar jo.
M'he comido un globo.
Loco.
Llavors, clar, hi ha dos coses aquí. Està bé, jo entenc que quan tu encarregues menjar ràpid,
a
doncs
globo.
Vas un globo. Però què menges? No em pots demanar, oia, tráeme un globo.
Bueno, pots demanar el que vulguis.
Ja, pues això és el que l'Almeida havia
especificat. Ella ha demanat un globo perquè ha demanat menjar a l'empresa Globo.
Però hi ha molta gent que potser no coneix ben bé la terminologia i es pensa que s'ha menjat un globo.
No, home...
Clar, llavors, què passa? Que és una mandonguilla gegant, un globo?
Ell, així s'ha quedat.
Menges, sí, una mica amb els ulls així com una mica desviats, sí. Les mofletes...
Deixem-ho.
Que menja un globo.
Deixem-ho.
Clar, no, està bé, la terminologia. Seria més aviat he hecho un globo, en la qual cosa t'han portat alguna cosa de menjar. Digue-li burger, digue-li espàrrecs, digue-li alguna cosa així, no? Però he comido un globo, a lo millor és que s'ha menjat el que portava el menjar. S'ha comido el globo, perquè és muy de derechas. Hosti, per cert, aquesta cançó, quan he buscat per fer aquí una mica el muntatge, m'he emocionat directament, eh? O sigui, m'he emocionat directament.
Sí, sí, feia molt temps.
Any 1974, eh? No sé si era la Rosa León o la Eva León o alguna de León d'aquestes, perquè abans, quan es tractava de nens, hi havia la Teresa Raval o la Lola León. Ai, la León. Oi que era la Rosa León, aquesta? La...
No sé, tio, ja de bastant lluny. Jo em vaig quedar amb la Valentina, jo capitant bueno. Tant, i després amb la noia del Libro Gordo de Petete.
Sí, que era la Valentina. És a dir, Petete era la veu de la Valentina.
Ah,
no ho sabies, això,
eh? La noia no.
No, la noia era un sex símbol del moment. Ah. O sigui, era el primer sex símbol que va haver-hi dins de l'àmbit infantil.
És quasi una Lolita, podríem dir, eh? No, m'agradaria, com la pel·lícula. Em refereixo a la pel·lícula, punto. Hi ha una pel·lícula que es diu Lolita?
Sí.
Sí, pues s'acabó.
S'acabó,
i aquí acaba el tema.
No hi ha Lolito.
No es pot dir res, avui dia.
Si hagués Lolito, no haguéssim dit directament.
No pots dir res, eh? Ja ho vam comentar ahir.
No.
No es pot dir res, avui dia, tu.
En el tema televisió per nens abans i després, Petete, Libro Gordo, va marcar un abans i un després, perquè sortia la Carolina, que fins i tot el Pedro Ruiz li va fer un gag que deia «Qué buena estás, Carolina», li deia el Petete.
Ara no ho facis.
No, ara no es pot dir això.
I aquest programa no ho ha dit.
No.
Però jo no.
Ho ha dit, m'he referit a Pedro Ruiz. De dretxes, també, no? Que era progre, primer.
Sí, primer era progre i després va tornar de dretxes.
De dretxes. Però, més que res, que la senyora que feia de... No sé quin nom tenia el personatge, perquè hi havia el Petete, que era el Nino de Nino.
Carolina, no?
Carolina, exacte.
És el de El Libro Gordo t'ensenya, El Libro Gordo no sé què, i Jo te digo contenta...
Hasta el programa que viene.
Ja està.
El Libro Gordo t'ensenya, El Libro Gordo entretiene, i Jo te digo contenta hasta el programa que viene.
Mira com et va quedar,
sí,
eh?
Sí, m'ha quedat molt. M'ha quedat molt perquè jo era segurament un dels que va començar a tenir algun tipus d'imaginació al respecte de la Carolina. Va ser un abans i un després. Em refereixo que la televisió infantil va accedir-se també al sector pares, mares, digue-li més pares que mares, perquè és possible que, amb una tasca fidel d'acompanyament a la canalla, els pares descobrissin el personatge de la Carolina i es quedessin a mirar el Libro Gordo de Petete junt amb els seus fills.
Bueno.
Només per temes educatius, eh?
Sí, clar, però no, jo no, prefereixo... No. Carolina Calasca. Recordem que Calasca també va fer programes infantils.
Brutal, que va fer, jo per mi, dels millors programes infantils de la història mundial, del món mundial, que era la
bola de cristal.
La bola de cristal. Joder, tio, estic fatal.
No, jo també, però m'ha sortit.
La bola de cristal.
M'ha sortit.
Hi havia la Brujaveria, que crec que feia la dobladora que... No m'ho facis dir. Una senyora també que va morir. Era perquè feia sempre papers de dolenta als doblatges de les pel·lícules i la van encertar, perquè és que amb aquella veu la Bruja Avería, perquè es deia Avería, era la més dolenta. De fet, em va enganxar a mi en una època molt infantil, diguem l'Emili, però em vaig aficionar molt perquè precisament quan teníem la desgràcia de no tenir permís de cap de setmana, el dissabte al matí era un moment important d'avorriment, perquè n'hi havia gent que estaven por ahí, punyeteros, i hi havia mandos que estaven tots por ahí, perquè, clar, evidentment, Viva España y Todo por la Patria hasta el viernes. El sábado solo se queda el sargento pringao de guardia y el sargento pringao de guardia acostumava a dir: ¿a qué os quedáis? Yo, si queréis algo...
Al bar.
Estoy en el bar.
Al bar.
Llavors, clar, jo reconec que era d'una companyia privilegiada, perquè érem 15. No érem els 250.000 d'una companyia d'infanteria qualsevol.
260.
Vull dir que...
A la mateixa companyia. Lluteres de 3.
Sí.
Anga,
acabarà... Érem 15. Érem els odiats de la companyia, perquè érem, tant els sanitaris com els intendents, érem una mica els odiats. Perquè els sanitaris, doncs, estaven tot el dia de guàrdia. Vol dir, de retent, no feien res, només que quan es feia mal algú anaven. I alguna maniobra que pringaven perquè havien de portar l'ambulància. Bé, però no feien res més, com els que digui, les coses com siguin. Si hi ha algun sanitari que m'està escoltant, que em perdoni, però...
No, estaven allà al botiquín.
I els intendents ja fèiem alguna cosa més, perquè jo vaig tenir la desgràcia d'anar en un quartel que encara hi havia mules i mulos. Una altra cosa, intendents, si havien de portar el menjar sobre dels mulos, juntament amb els canons i tot això, i els havien de cuidar. Mira, escolta, deixa-ho córrer, o sigui, un trauma de la meva vida...
No.
Jo sóc molt aficionat als cavalls, m'agrada molt, però ara no em porteu amb una quadra, vale?
Doncs jo vaig anar amb una mula una vegada.
Vas netejar merda.
Jo vaig anar amb una mula.
Sí, molt bé, molt bé.
Al damunt d'una mula, eh?
I som molt obedients.
Home, la veritat és que anava una mica per lliure,
sí,
era pitjor que jo.
Sí.
Però bueno, al final es va arribar a l'objectiu, no sense abans alguns entrebancs, per culpa d'aquella passava, no? Hi havia un moment que...
Tossuda.
Sí, però a mi m'era igual.
Com una mula.
A mi m'era igual.
Si és que la cosa és així.
Nervis cap, m'era igual.
Ara, jo, després de veure el que els hi feien pobretes, amb les maniobres, que els hi carregaven un canó sencer, venga, a sobre del seu llom, i venga muntanya amunt, que digue'm a mi per què, que si, jo, si haguessin entès per què ho feien, s'haguessin plantat, segur. Era només per pujar dalt, muntar el canó, ni tan sols disparar i tornar a baixar. O sigui, una maniobra qualsevol, que se la podien estalviar pobres animals. Sí, és cert que quan va coincidir que jo era aquell quartel, es van liquidar les mules. Ah. Ara, on van anar a parar? La qual cosa em va fer pena, perquè d'alguna que altra t'enamores. Són moltes hores.
Sí, al seu costat.
La mort nocturnes, a més, a més.
Nocturnes,
hores nocturnes. De dia no, de dia hi havia els mozos de quadra, però de nit érem els pringats els que anàvem allà a fer guàrdia de 3 a 5 de la matinada, volant merda, i és igual, deixem-ho. Ja. I al final t'hi fas, parles. En qui estàs? Estàs sol, a milers de quilòmetres de casa teva, en una nit d'aquelles perdudes, a l'hivern, què fas? Doncs pues li parles a la mula. Mm. I que a sobre resulta que un cop agafis... carinyo la mula, va, i se te l'emporten, vés a saber on.
Quan hi ha un escorxador de torn.
Ni tan sols, jo crec que eren tan velles, pobretes, que les van enterrar directament.
Home, vives?
Home, no, les van, és igual, només del susto ja es donien morir, la meitat. I l'altra meitat, no, això no. Les tractava molt bé, per això. És més, sempre ens deien que antes la mula que vosotros. Era sempre la consigna, es más importante la mula que vosotros. Que és un clàssic, per cert, dels que estimen els animals. Això és veritat, això és veritat. Bueno, total, que no m'enrotllo més, que en els meus ratos lliures de 1000 i de 7 al matí, teníem tele en color, això sí, tele Philips, érem uns enxufats, perquè els quartels que tenien 150 allò d'infanteria és que tenien una tele només allà a la punta.
Nosaltres no en teníem.
Pues si nosaltres teníem tele, rentadora privada, ojo, lavabos privats i, clar, érem 15 i tot estava com bastant maco, bastant bé, érem els privilegiats i teníem, això sí, llonguets de pa amb els quals podíem traficar. No vull dir que es fes, No vull dir que es fes. Però hi tires un paquet de tabaco...
És el que feia jo, també.
De on te lo saques? Bueno, no sé, però és igual. Jo te doy 5 panecillos, que puedes... Vull dir, y un poco de queso y jamón, porque, claro, en la cocina que nos encargamos nosotros, algo queda. Bueno, total, que miràvem la bola de cristal cada matí avorrit que no teníem permís, la qual cosa feia que me'ls xupés quasi tots i m'enamorés.
Oh... Jo crec que l'Emili no s'hauria de vendre alcohol.
És que no es venia alcohol, es traficava directament.
No, però home, a la cantina
sí. A la cantina sí, home, eren els ratos libres.
Clar, llavors jo crec que gent que porta armament... Bueno, els ratos libres. La gent que porta armament i està al migdia a la cantina abans de dinar i ja s'està posant fins al cul...
Bueno, això els mandos, eh? Bueno, no, a la cantina érem tots.
Jo també, jo me'n recordo entrar a la cantina i la gent... Jo aquella època era un nano normal i corrent i només bevia Coca-Cola. Potser algun dia... Ja tenia edat, però potser algun dia sortint havia fet una cervesa o un cubata, potser. A mi cubates no m'agradaven tampoc, veus? És que estava ple de mancances, jo. Recordo que la meitat de gent venia entre fumetes i veure, la meitat de gent anaven a dormir amb un pet que t'hi cagaves.
Pues sí. El que passa que les maniobres només era pels mandos.
Jo
portàvem la caixa nosaltres de whiskies i de més. Era la caixa més ben cuidada de totes. I això sí, hi havia com aquella paternitat o paternalització de que, venga, Santa Maria, los de bar, venga, los de... que érem els que servíem i tal. Venga, sentaros con nosotros. Whiskycito, whisky. Ei, què tal? Al final sempre era averiguar què em podien treure. Perquè tu que eres del Penedès, hombre, unes botellites...
De xampan.
De xampan. Llavors anaves a la benzinera aquí abans de sortir cap a Huesca, t'anaves a la benzinera Penedès o qualsevol lloc cutre salchichero, ficaves un freixenet o qualsevol cosa d'aquestes, li traies l'etiqueta i idees que era xampany de bodega, capitan.
Sí,
xampany
sí.
De bodega. O el requisaves directament d'aquells que sobren d'algun lot de qualsevol cosa tirada, amics que tenies de bars, i escolta, dona'm un parell d'ampolles que tinguis per cuinar. I que si acaba per cuinar, aquelles que a la festa de la filoxera tiren a la plaça directament, Sense etiqueta. Uah! Eso, capitán, esto... Esto, oiga...
I com que no en tenien ni idea...
Bueno, es fotien fins al d'allò perquè era dolentíssim, però anava molt bé, tu, escolta.
Jo també havia fet intercanvis.
I, bueno, algun dia més extra de permís sempre caia.
Sí, jo vaig fer un intercanvi de...
Demaria...
4 dies...
Sí, sí, sí.
Una caixeta de cava.
Vinga, cava del bueno, eh?
Sí, sí, home. Vinga. Vas gastar un paston.
De masia, eh?
Vas gastar un paston.
De ahí, de sacado de la família,
no, no,
eh?
No, no, hombre.
Sí, bueno, sí,
tu,
sí,
molt bé.
Semiseco i vinga, tira.
Ai, senyor.
Aquesta era la música. Te sientas en frente, es como el cine. Todo lo controlas una luz. Es como un ordenador personal. Es la bola de cristal. Es la bola de cristal. Es la bola de cristal. Ole, ole, ole.
Que, bueno,
quin records, tu, quina cosa. Era un programa boníssim perquè, a més, hi havia Loquillo de ben jove, Ràdio Futura, un munt de cantants que aleshores doncs, eren encara molt desconeguts a principis dels 80, que després van ser grans figures, i que estaven allà fent unes bandes sonores brutals amb uns guionistes de primeríssima categoria, un alè d'aire fresc i unes històries que eren més aviat per gent de 18 o 20 anys que sí. No pas per nens de 5, ho haig de reconèixer. Però abans era tot molt progre.
I ara no.
L'exclusió de la democràcia era que havies de ser progre i havies de ser culturetes.
Però estava bé.
La meitat de la gent no en tenia res, però estava molt bé.
A mi m'agradava.
A mi m'encantava.
Ah, hosti, però... és que ara és que estem a la regressió total.
No, però és que la música, clar, llavors hi havia 6 grups bons i 25 eren ferralla pura, sí. Però quedava molt malament dir que no t'agradava aquella música.
Bueno, però...
Aquí vivia del cuento tothom.
Clar, però pensa que, home, va sortir moltíssima gent d'aquella època,
bueno,
eh?
Ara hi ha reggaeton, que tampoc no...
Bueno,
no
d'aquí dos dies no te'n recordaràs de cap, però d'aquella època sí. Sí, sí. És a dir, a la tira de gent d'aquella època està seguint fent concerts i amb una edat avançada molts.
Home, i tant.
I aleshores, pues, doncs... estava bé. I, a més, cada programa representava una, com una alè d'aire fresc, no?
Sí, home.
I sempre s'intentava fer coses, doncs, que la gent, i modernes, que estava molt bé, perquè veníem d'èpoques doncs, franquistes, feixistes, com ara tornem, i aleshores, doncs, clar, no, ara està prohibit tot.
Ei, però un dels perills que ens ve també ve del cel, home, els asteroides, i algun dia recorda que ahir vam parlar de que si la nau aquella d'art xocaria o no xocaria amb l'asteroide.
Ha xocat, però jo no he vist el xoc.
Ha xocat. Bueno, jo tampoc.
He vist com ampliaven la imatge, com si anés a xocar, i ja no es veu.
Bueno, clar, perquè era la nau que...
Però hi havia
una nau
darrere que filmava.
Però es veu que la nau que filma arribaran les imatges una mica més tard.
Ah, val, bueno, pel decalatge.
Enviarà, sí, hi havia una que emetia com en directe, per dir-ho així, que era la que xocava, i hi havia una que emetrà tota la seqüència amb l'anàlisi i tot, que és la que filma darrere, que enviarà tot una mica més tard.
Quan passin el Photoshop, ho muntin i ens ho arreglin, perquè el normal és que la de darrere emetés en directe i veiéssim...
No sigui que perquè clar, no sigui que hi hagi algun marciano despullat o alguna cosa així, llavors ho arreglen tot, posen una mica de biquini, una mica de cosa, ho arreglen, eh? Ha passat, atenció, a 11 milions de quilòmetres del nostre planeta. Fixa't tu, la sonda DART, que és que han enviat un DART, i ha impactat.
Puta.
I es veu que sí, que han fet Diana, eh?
Sí, sí,
Diana,
això diuen.
Diana, eh? La van enviar fa 10 mesos per la NASA i ha impactat aquesta matinada en l'asteroide Dimorphos. Que digue'm a mi, que jo sóc Dimorphos, i a mi diré, hosti, però quina... Perdonin, eh? Quina merda d'existència que tinc. Mira que hi ha milions d'asteroides i han anat a impactar a mi.
Clar, però Dimorphos se quedarà a la memòria com Di Maria, no? Di Stefano, o Diplodocus.
Sí, sí, sí. O Di Pear, que és allò de sucar la patata amb...
El que es deia uns nachos, no?
Exacte.
Ara es diu Di Pear.
El guacamole.
Doncs pensa que amb aquest nom ara et quedarà tu una mica gravat, perquè si li posen aquells noms òxid B, 4, 3, 2, 1, que tenen moltes coses, ja no sabràs.
Ja no m'arriba. Però jo sóc Dimorphos i estaria molt emprenyat perquè tota la resta de milions de milions de milions d'asteroides del món mundial, de l'univers mundial, campen lliurement.
Sí.
Cony, i aquest no! Jo sóc Dimorphos i a mi em claven un dardo i m'impacten i la gent s'obre bien vosaltres, cabrons.
Però que no he llegit si han canviat la trajectòria.
Bueno, aquí està.
No, no ho he vist clar.
Això, bueno, no ho he vist
clar. Tot el que he llegit.
I em sembla que ningú ho ha vist clar.
No, amb el que he llegit.
Ja, Jo crec que és les imatges de la de darrere, que vindran una mica més tard perquè les envien per WhatsApp o per correu electrònic, que és diferent.
Com el van enviar per correu
electrònic? No, perquè la que ha impactat tenia...
Però si estan a 11 milions de quilòmetres.
Bueno, pues, però tenia 1.000 megas.
Perquè l'altra nau què farà ara?
L'altra nau, quina? La que s'ha salvat? La que
sí.
Està... Pues suposo que...
No tornarà, oi?
No crec. A no ser que... Sí, giri cua, com els autoxoques, saps? Que el problema
que
és que a vegades...
Volant.
Clar, porten volant d'aquell sin fin. Però pot ser un problema perquè, com els autoxoques passa a vegades, no saps ben bé si girar bé el volant, si va bé, si no va bé, si tal... I pot ser que la nau aquesta estigui intentant girar i no ho aconsegueixi, perquè el de la NASA està intentant també... Bé, total, que tenim el moment... I jo començo a tenir dubtes sobre si els que estaven al control central de la NASA i els comentaristes, que de fet són els que se senten en les imatges, estaven ben bé per la feina o estaven per una altra feina. Oh my goodness,
look at that. Looks like control system settling down, angular rates look really good.
Do you like
I think we're going to get the investigation team some good pictures.
It's artificial.
Wow. No, come on, we can do better than that.
That's
the extent. Starting to see those individual boulders there. Do you see shadows on the various rocks on the surface?
Decker.
It's amazing, guys. It's so secure. Our work is not bad to the public. Unbelievable. Yeah.
Replicants are like any other machine.
O què és això?
Doncs això és el so del control central de la NASA i se sent uau.
Però si sembla una pel·li porno.
Bueno, aquí està.
Home. Però clar, és que pensa que...
Són moltes hores.
I encertar-la? Són molts mesos.
Encertar-la.
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 Encertar-la. L'han encertat, la roca. Però encertar-la provoca un cert plaer.
Home, tu diràs, no? Perquè, clar, estàs llançant el dard a milers de milions de quilòmetres des de la Terra, fas tuf, i has de calcular que arribi, no? Això és com quan els morteros de la... Els zapadores.
No, els zapadores
tu,
no.
Tu estaves en una cosa d'aquestes,
no? Jo estava al morter del 120, que eren a ser zapadores.
Pues,
eren morterets.
Morterets. No, però el capità que s'encarregava, el sargento que s'encarregava, era un tio de precisió absoluta.
Era un merda. Ah, i era dolent. El van treure de la meva...
Sempre encertava el forat de la...
Que quasi va matar, tots els generals de brigada i divisió el dia de l'exhibició.
Quasi va encertar.
I el van fotre fora. Ja l'havíem avisat nosaltres.
Quasi va encertar.
No vamos bien.
Oiga, sargento. No, si no quiero
bien.
Un consejo de guerra...
Era teniente.
Deje de beber.
Llavors hi havia un sargento, baixa la peça, sí. I després càlcul de tiro,
hombre.
Tres cabos primers,
sí.
Persones amb il·lustrades, amb coneixements, com era un noi de Sant Pau de Segúries,
sí.
Un altre que era de Granollers, clec, i servidor de tota la família, que era jo. Grans calculadors de tiro, bueno... Si arribem ara a estar en actiu, ens criden per les guerres.
Bueno,
perquè l'encertàvem cada vegada.
La NASA, de fet, si la NASA arriba a saber de que l'existència d'aquests calculadors de l'exèrcit espanyol, els crida. Jo no sé, s'han perdut. S'han perdut el millor. Tu t'imagines que aquests cràpoles dissenyen el llançament del dart? On estaria el dart?
Escolta, jo tinc un amic meu que treballava amb una multinacional i feien projectes...
Sí.
A anys vista, Pensa que la major part del teu sou depèn de l'encert d'aquest projecte. Si ho fas bé, cobres una morterada que et pots comprar el que vulguis. Però passaven molt temps amb molts nervis. I quan arribava el dia de prem el botó, s'apago tot i prem el botó, aquell dia, si anava bé, diu que tenien... orgasmes gairebé.
És que realment...
Gairebé. A més, allò venia a més, anava bé i deien, aquí tens aquesta morterada...
Perquè hi ha la mística de si sortirà... Per més càlculs que tinguis a la vida, i que no es perdi mai, sempre hi ha aquella cosa del... Ai, però l'atzar, la sort, el sortirà bé o no...
Però ara imagina que el toques malament i l'envies cap a la Terra.
Ah.
Perquè això és com la petanca.
Home...
Una mica que és
sí,
com
sí,
la petanca,
sí.
No?
O el billar de tres bandes.
Tu tires per apartar una bola, però vas malament...
Home.
I la teva rebota dalt i se'n va.